l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 29 d'agost del 2018. Comencem Info Migdia fent-nos ressò avui de les reivindicacions del col·lectiu de socorristes de Catalunya que aquest divendres faran visibles a la concentració que han convocat a Barcelona. Ells són un actor indispensable de l'estiu de les poblacions costaneres, com per exemple Calella, una eina imprescindible perquè puguem tancar la temporada de bany en positiu i sense haver de lamentar desgràcies. Ells es queixen, però, que el servei no és igual a tot el litoral català i que caldria fixar uns mínims homogenis que els ajuntaments hagin de complir tots, a banda, això sí, també de demandes que tenen a nivell retributiu i de conveni laboral. Ara mateix ens posem en situació, ens presentem abans com fem cada dia. Marmir, bon dia.
Bon dia.
Ella també, els controls tècnics i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, avançarem continguts en titulars. El col·lectiu de socorristes reclama que s'aprovi un conveni laboral del sector i que reguli també els serveis en termes de seguretat que s'ofereixen a totes les platges de Catalunya. Ara és una qüestió que es decideix individualment a cada població.
En parlarem avui amb el delegat del sector de socorrisme de la UGT, Nicolás Míguez, que juntament amb el col·lectiu han impulsat la plataforma SOS Socorristes.
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha posat en marxa un concurs de fotografies per Facebook i Instagram amb l'etiqueta Racons del Maresme.
Es tracta de posar en valor els racons i atractius en general de la comarca i fer-ho visible per les xarxes socials com a eina de promoció turística. Es seleccionaran les millors imatges per editar un calendari del 2019.
Carme Ruscalleda ha explicat com serà l'adeu al Sant Pau, al seu restaurant de Sant Pol de Mar, que tancarà l'octubre després de 30 anys d'un servei estel·lar, en concret de 3 estrelles, que és el que li ha atorgat la prestigiosa guia Michelin.
Ruscalleda ha dit al programa Ona Maresma que el Sant Pau es transformarà en un bar regentat per la seva filla. També ha anunciat el trasllat del seu restaurant a Tòquio coincidint amb les Olimpíades a la capital japonesa.
I obertes les inscripcions per la marxa de la Minerva que organitza Calella Marxa pel diumenge 16 de setembre.
Una de les activitats de festa major que conserva les novetats introduïdes en l'última edició. En parlarem avui als estudis amb Martí Barrera i Lluís Barri de Calella Marxa.
Els professionals que treballen en el sector de la vigilància i el socorrisme a les platges es manifestaran aquest divendres a Barcelona. A Palau reclamen al govern que fixi un nou marc que reguli les seves condicions laborals, però també els mínims quan a serveis que s'han d'oferir al litoral. Ara, bé, ho sabem nosaltres, aquí a Calella, això està en mans dels consistoris dels ajuntaments que demanen més o menys en funció del que volen i del que poden pagar també. El col·lectiu de socorristes de Catalunya i el sector de socorrisme del sindicat UGT han impulsat la plataforma SOS Socorristes. Avui en podem parlar-ne amb Nicolás Míguez, ell és un dels portaveus, el delegat de socorrisme de la UGT. Bon dia.
Hola, buenos días.
A nivell laboral, podem parlar que els socorristes estan treballant en condicions precàries?
Sí, podemos afirmar que hoy, bueno, el sector de socorrismo a nivel de playas estamos trabajando y estamos soportando un nivel de precarización que ya se vuelve insostenible.
Uh-huh. Expliqui'm algunes de les condicionants de les seves condicions de treball. Per exemple, ara, si no tinc mal entès, depenen del conveni laboral dels socorristes de piscina, amb un sou mitjà que aniria a l'entorn dels 900 euros per treballar 40 hores a la setmana?
Sí, ara, realment la problemàtica és grave i és complexa, perquè realment no hi ha nada que regule les platges del litoral català, és a dir, como tú bien decías antes, hay una ley del 72 que da matices de que cada ayuntamiento es responsable de su playa, y a partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas durante los últimos 10 años, donde el problema de la crisis económica hace que se precarice mucho el sector a partir de algunas reformas laborales que hacen que las empresas puedan tener convenios propios. Es decir, se empieza a precarizar tanto el sector que hoy estamos en situaciones las cuales son preocupantes para nosotros como trabajadores, porque soportamos miseria, estamos cobrando el sueldo sueldos del mínimo interprofesional, y por otro lado nos preocupa el servicio y los usuarios que al final terminan siendo afectados por esta precarización. Uh-huh. Es decir, hay una los servicios al aumento en las calles de Cataluña es totalmente heterogéneo. Los ayuntamientos hacen lo que pueden, lo que creen conveniente para su ayuntamiento, pero realmente no hay un sentido común. Un ayuntamiento puede estar cubriendo el servicio durante 2 meses y medio, el de al lado 4, no hay nada establecido de los cuales yo te puedan guiar. Nosotros, a partir de cosas que están sucediendo en otras comunidades autónomas, como puede ser Canarias, que hace muy poco se firmó un decreto donde regula y obliga a todos los ayuntamientos a seguir determinados parámetros y tienen en cuenta desde la biodiversidad de cada playa, teniendo variables como el nivel de usuarios, la playa en sí, los factores peligrosos de la playa, es decir, tienen en cuenta muchas variables que hacen que puedan catalogar las playas y a partir de ahí determinar cantidad de usuarios, infraestructura que deben poner. Nosotros hoy en Cataluña, uno de los puntos turísticos más importantes de Europa, no hay nada, queda a expensas de buen criterio y el buen uso de cada técnico. Y esto se agrava, que cada ayuntamiento deja esto en manos del departamento que cree conveniente. Puede ser uno turismo, otro promoción económica, otro seguridad, es decir, y a partir de ahí empieza a haber un desfasaje en lo que es entre un ayuntamiento y otro. Entonces decidimos, desde los trabajadores, empezar a presionar y a reclamar y exigir un decreto que regule todo esto, que se tome en serio lo que es la seguridad de las playas, y aparte un convenio. Es decir, hoy estamos, como tú bien decías, estamos inscritos en un convenio que habla de instalaciones deportivas y gimnasio, en el cual no se lee la palabra playas en ningún momento, y el trabajo del socorrista de playa, si bien es parecido en esencia, decimos todos somos socorristas, tiene matices totalmente diferentes. Hoy los técnicos, los ayuntamientos están obligando a inscribirnos en un registro oficial de trabajadores del sport, cuando tú te vas a inscribir te dicen, pero esto es de piscina, no tiene nada que ver con la playa, pero los ayuntamientos te los exigen, cuando tampoco nos consideramos que somos trabajadores del sport. Uh-huh. Es decir, estamos más vinculados con el ámbito sanitario que con el sport. Entonces hay una suma de reclamos que hoy no podemos reclamarlo a las empresas directamente, porque tampoco, es decir, tienen de dónde de agarrarse. Al final, los ayuntamientos son los que pueden, las empresas son los que pueden, y los que más sufrimos somos los trabajadores. Y lo que terminamos pagando, las consecuencias de esta falta de regularizaciones, somos los trabajadores. Bueno, el sector hoy dice, hasta aquí toleramos que no se pongan de acuerdo entre la administración y las empresas, es decir, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y bueno, sale y nace esta plataforma que representa a todos los trabajadores de Cataluña, los cuales estamos en contacto con el País Vasco y los chicos que estuvieron también reclamando condiciones dignas, es decir, en sus playas, por ejemplo la de Sarau, y estamos en contacto con otras comunidades, con Canarias también estamos charlando, pero ellos ya firmaron su decreto, es decir, estamos como trabajando en común diferentes comunidades, pero cada uno reclamando, porque sabemos que cada uno responde a cosas específicas, ¿no?
Aquí a Catalunya estaríem parlant de l'entorn de 1.100 treballadors del sector per cobrir 354 platges, que són les que hi ha catalogades aquí a Catalunya. Uh-huh. Tots aquests condicionants els porten a vostès a anar aquest divendres a manifestar-se a Barcelona, perquè ara, segons vostè explicava, tant ens podem trobar aquí a Catalunya amb platges superequipades, que aquest no seria el problema, però sí que amb platges infraequipades.
Claro. Tal cual tú lo comentas, es decir, hay playas que podemos decir que están muy bien pensadas a nivel de infraestructura, pero que los chicos que están trabajando están cobrando el sueldo mínimo interprofesional, entonces no hay una correlación directa entre lo que se tiene en la playa y lo que cobran los chicos. Y en otras no, entonces como está todo muy heterogéneo, lo que estamos reclamando es que desde donde toca, es decir, se pongan reglas del juego y que puedan determinar qué tiene que pedir cada playa según sus características. Es decir, inclusive hoy hay playas en Cataluña que no están vigiladas. Es decir, porque no sé por qué una playa donde hay una plataforma donde la gente puede ir jugando, donde hay usuarios, donde hay turismo, donde hay chiringuitos, no están vigiladas. Es decir, y eso no puede pasar. Pues al final afecta a los usuarios. Es decir, entonces, como bien tú dices, hay una lucha paralela.
¿Qué
un convenio. Sí, perdona.
No, no, dic, què creuen vostès que s'hauria de regular? Tant l'horari en què hi ha presència de socorristes, també la temporada, o sigui, en què consisteix la temporada de platges, per tant, establir un inici i un final d'aquest calendari de treball dels professionals, també un mínim de socorristes per quilòmetre de platja. Quins serien aquests criteris que vostès creu que són mínims?
Es que de eso se trata, y la indignación viene un poco por ahí. Estamos y por eso también estamos teniendo tanta muy buena recepción por parte de los usuarios, por parte de los socorristas. Es decir, el fenómeno está pasando con la plataforma es realmente asombroso, porque toda la gente se está uniendo, todo el sector se está uniendo. Es decir, es un sector bastante desunido por las condiciones en las que, por las características, no es un trabajo temporal, pero realmente es que está pegando mucha gente, porque es lo que tú dices, son cosas tan básicas lo que se están pidiendo. Es decir, no puede ser que estemos en el 2018, es decir, y no haya una ley que determine lo que tú decías. ¿Cuánto tiene que durar la temporada? ¿Cuántos socorristas tiene que haber en la playa? ¿Qué tiene que haber en una playa? Es decir, son aspectos básicos. Es decir, ¿y a qué convenio? Es decir, nosotros hoy estamos, bueno, por la nueva ley de contratación, ahora, a partir de las nuevas licitaciones, los concursos tienen que adherirse al convenio de instalación deportiva, es decir, estatal. Es decir, nosotros no hay un convenio que regule a los socorristas de playa. Si nos hacen inscribir en un listado de trabajadores del sport, es decir, estamos en Cataluña, donde no tiene nada que ver vivir en Cataluña que vivir en Canarias o vivir en el País Vasco. Es decir, las condiciones son, queremos un convenio autonómico que regule eso. También afecta a los usuarios, al estar tan bajo los sueldos y no haber condiciones mínimas. Es decir, los profesionales que terminan trabajando es gente que hay una estampida de profesionales. Hoy realmente es más atractivo trabajar en un chiringuito que trabajar de socorrista en la playa. Y estamos hablando de vida de personas, rescatamos personas.
Nicolás Migueis, ell és el delegat del sector de socorrisme de la UGT. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella. Fins una altra, bon dia.
Gràcies a ustedes, buenos días.
Una i 42 minuts en directe des de Ràdio Calella. Costa del Maresme, el Consorci de Promoció Turística de la comarca, ha convocat el primer concurs de fotografia Racons del Maresme. Es tracta de compartir a les xarxes amb aquesta etiqueta imatges sobre atractius patrimonials, naturals, festes o paisatges del territori. De totes les que es publiquin, se n'escolliran 13 que serviran per editar un calendari pel 2019. El concurs finalitza la nit del 30 de setembre.
Fer una fotografia sobre el racó o el paisatge que més ens agrada del poble o la ciutat maresmenca on vivim o estiuegem, la festa o l'activitat més típica del lloc i pujar-la després a Instagram o a Facebook amb l'etiqueta hashtag Racons del Maresme i la dels establiments que la patrocinen, Vilarenys Hotel, Cabanes Dos Rius i Ajuntament de Mataró. Així de simple és la mecànica per participar als concurs que ha posat en marxa el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de participació gratuïta. Les 13 millors imatges que es comparteixin serviran per il·lustrar un calendari del 2019 que repartirà per la comarca, ho ha explicat el president de l'organisme, Joaquim Arnau.
Els repartirem a les oficines de turisme i els punts d'informació turístics que tenim arreu del territori i també als ajuntaments, òbviament, que són els membres també del Consorci. Fins i tot els visitants que ens vinguin, tant de turistes com visitants de cap de setmana, puguin conèixer millor els racons del Maresme. També probablement els penjarem a la pàgina web, bé, si no el tens físicament, com a mínim ho puguis veure.
El termini de presentació de les obres és fins al diumenge 30 de setembre i la selecció de les propostes guanyadores es farà durant la primera setmana d'octubre.
El veredicte final es publicarà abans de l'11 d'octubre, donant-se a conèixer si els guanyadors de dues estades en hotels del Maresme i una altra d'una ruta modernista guiada sobre l'obra de Puig i Cadafalch. I avui el programa Ona Maresme, que podeu escoltar cada matí aquí a Ràdio Calella Televisió, han entrevistat a la cuinera Carme Ruscalleda. Ha parlat dels seus inicis als fogons, de la història del restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar i, com no, del seu imminent tancament. Serà a finals del proper 30 del proper mes d'octubre, després de 30 anys de feina que no han estat, ha dit Ruscalleda, gens fàcils.
Però això no vol dir que la Carme es retiri, ni molt menys. El seu restaurant de Tòquio continua i, a més, amb un canvi d'ubicació que coincidirà amb les Olimpíades del 2020 a la ciutat. Ruscalleda ha dit que el 30 és una data maca que marca una història d'èxit.
Mira, l'edat es va anar com escollint sola, eh? Amb Antoni tenim la mateixa edat, quan vàrem complir 65 anys, vàrem tenir com un pilot, se'ns va encendre com una llumeta de dir, atenció, us feu grans, no sempre tindreu aquesta força. Ara ja en quedem als 67, mira si fa temps que en parlàvem. Probablement, arribar a la data doncs, dels 30, és una data maca, és explicar una història d'èxit, és una història bonica. El que sí que tenia clar és que volia tancar la casa amb força, amb il·lusió. Continua oberta la carpeta de Tòquio. Fins i tot ens traslladem en un lloc nou, ara per les Olimpiades de la ciutat de Tòquio, estrenem un lloc nou. Continuem amb la carpeta oberta de Barcelona, en moments, i fins i tot, des de ja fa més d'un any, amb la responsabilitat de tota la gastronomia de l'hotel.
I una vegada tancat el restaurant de Sant Pol, arriba la transformació. Trauran el cartell del Sant Pau i s'obrirà un altre establiment.
Bé, la casa rebrà una transformació. Traurem el cartell Sant Pau i s'obrirà un altre establiment. Evidentment que tardarem uns mesos perquè s'ha de fer unes obres. Em pren les renyes, la direcció, la meva filla, m'omple de goig perquè vinc tant el meu home d'una família emprenedora com jo mateixa d'una família emprenedora, veure que els seus fills volen emprendre un negoci, això, ostres, m'encanta. Obrirà un bar juntament amb el seu home i es traslladen a viure al Sant Pau. Per tant, el Sant Pau es convertirà en una vivenda i en un bar amb jardí.
L'últim sopar al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar serà el 27 d'octubre.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes que han originat l'incendi que s'ha declarat aquesta passada nit al Centre Residencial d'Educació Intensiva que hi ha a Tordera. Hi han intervingut diferents efectius dels bombers, cossos policials i també serveis d'emergència. Sortosament, no hi ha hagut cap ferit.
El Centre Residencial d'Educació Intensiva Marritort de Tordera és un equipament de 20 places per a noies tutelades per la Generalitat de Catalunya, obert des de fa prop de 6 anys i gestionat per la Fundació Resilis. Els bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a 10:45 de la nit, han enviat al lloc un total de 7 dotacions. El foc ha cremat 3 sofàs d'una sala comuna de la segona planta del centre i el fum n'ha afectat la resta de la planta. Els efectius han extingit el foc sobre la 11 de la nit. En l'incendi no s'han hagut de lamentar danys personals, tot i que, segons informa Ràdio Tordera, un monitor ha hagut de ser atès per inhalació de fum.
Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem.
Ràdio Calella.
Moments d'estiu a la platja de Calella. Assaborint les especialitats del restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 5185. Restaurant La Gàbia. Al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia. Els dilluns, tancat.
És estiu, fa calor. Ara és una bona idea refrescar-se tot assaborint un bon gelat. Un bon gelat Ferretti. Gelats Ferretti. Tu ja saps lo bons que són. Ferretti, la teva geladeria de Calella. Estiguis on estiguis, si et ve de gust un bon gelat, és una bona idea acostar-se a Ferretti, al carrer Església 108 de Calella. I encara que faci mal temps, un Ferretti sempre ve de gust. Ferretti Calella, la teva geladeria de tot l'any, al carrer Església 108 de Calella.
T'agraden els idiomes? Vols millorar el teu nivell d'anglès? Vols formar-te en una segona llengua estrangera? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de nivell A2, B1, B2 i C1. No ho dubtis, Escola Oficial d'Idiomes de Calella, la millor opció. Som a la fàbrica Llobet Curi. Visita el nostre web o truca al 93 769 57 16. Preinscripcions per al nou curs del 3 al 5 de setembre. Del 3 al 5 de setembre. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. Us hi esperem.
Que sí, que t'encanta la ciutat a l'estiu, però en el fons el que més t'agrada de la ciutat és agafar el cotxe i escapar-te a la platja. Amb Peugeot Summer Drive tens fins a 7.000 euros en renovar el teu cotxe i condicions especials en vehicles seminous i en postvenda. Així dius com t'encanta la ciutat a l'estiu i tot plegat des de la platja. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Ràdio Calella.
Calella Marxa ha obert inscripcions per la marxa de la Minerva que se celebrarà el diumenge 16 de setembre. És un dels actes de festa major de la qual en parlem avui amb el president de l'entitat, en Martí Barrera. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
I també amb el Lluís Barri, ell és el coordinador de les marxes que fa l'entitat Calella Marxa. Molt bon dia, Lluís.
Bon dia.
Per aquesta marxa, per aquesta 17a, si no m'equivoco, 17a edició de la marxa de la Minerva, repetiu el format de doble recorregut, de doble distància, oi?
Bé, en Lluís pregarà com a coordinador una mica de les marxes. Jo el que sí voldria doncs dir és que calia marxa, que avui està muntant moltes activitats. La primera activitat que va muntar ja fa 17 anys és la marxa de la Minerva. A partir d'aquí l'entitat va anar creixent i avui en dia doncs muntem la marxa de la Llopa, que es farà precisament el mes d'octubre, la marxa nocturna. Fem programes d'esport i salut, fem Guru Tai Chi, fem sortides culturals, esportives, etc. Però la nostra primera activitat fa 17 anys va ser junt amb el Club d'Atletisme Calella, quan érem uns 10-15 socis o potser com a molt 20, organitzar la marxa de la Minerva. A partir d'aquí l'entitat ha anat creixent, tant en quantitat de muntar activitats com en número de socis. I aquest any precisament arribem a la 17a marxa de la Minerva. Un en Lluís doncs ens parlarà doncs de les novetats que poden haver-hi.
Després d'haver fet aquesta recopilació, aquest repàs, el situar-nos al d'on venim, Martí, deia que repetiu el format de doble distància, no? De doble recorregut. Heu intentat anar modulant, ajustant aquesta marxa per fer-la doncs com més apta per tots els públics.
Exacte,
no?
Exacte. Sí, es tracta de que ha arribat un moment que hi ha molta gent que està fent coses, hi ha gent que s'entrenen habitualment i per altra banda hi ha gent que només hi van esporàdicament. Per tant, hem de fer una marxa oberta a tothom, tant els que volen córrer com els que no. I dintre dels que volen córrer i dintre els que caminen, els hi donem dues opcions de quilometratge diferent, depenent del que estiguin acostumats a fer. O sigui, la idea és aquesta, de mantenir aquesta doble... aquest doble quilometratge.
Hi haurà un recorregut llarg de 22 quilòmetres, el de curs serà de 12. D'on arrenca, per on passa i on acaba?
Bé, bueno, ho farem ràpid, eh? No, sortim del monument a la Sardana, ens anem cap al pont sobre la Nacional, allà passem pel costat del Far, i del Far anem, diguem-ne, pel que és el corredor de les Guilles, fins al que, diguem, que és l'era d'en Mora. L'era d'en Mora, que són les antigues bessures, més o menys tothom sap on està situat. En allà farem una xocolatada, que és una novetat que vam introduir l'any passat, i ens va resultar molt bé, molt interessant, a la gent li va agradar molt. Repetirem aquesta xocolatada i a partir d'allà, travessant la carretera nova, ens anirem fins a Cal Estol. A Cal Estol, allà els de la curta, diguem-ne, que ja baixaran pel camí dels Escoltes fins a la Riera i cap a Calella, cap a la Sardana una altra vegada, i els altres pujaran fins al que és el Ràdio Far. Del Ràdio Far baixaran cap a Sant Andreu, de Sant Andreu per darrere aniran fins a Can Carreres i tornaran per davant de Can Carreres fins a Cal Estol i faran el mateix que els altres, és a dir, a Corriol dels Escoltes, que aniríem nosaltres, a Riera i cap a casa.
Xocolatada a mig camí i esmorzar a l'arribada.
Sí, botifarrada a l'arribada, sí, és un dia complet. Tu gastes calories, però també en guanyes per una altra banda, perquè per compensar, diguem-ne, eh?
Hi ha gent que la fa corrent, hi ha gent que la fa caminant, hi ha gent que la fa tot passejant. No sé quin és el rècord d'aquesta marxa que tenim.
Bé, l'any passat els de la llarga devien fer cap a alrededor de una mica 2 hores i 5, em sembla recordar, una cosa així, els que la van fer corrent. O sigui, és un bon temps, tenint en compte que hi ha pujades, perquè a la llarga ens anem amb uns 600 i pico de metres de pujada i a la curta ens anem amb uns 300 i alguna cosa.
Doncs és una marxa exigent, els que la volen fer amb el recorregut llarg i la volen fer corrent. Avui en parlem a la ràdio perquè justament acabeu d'obrir les inscripcions, es poden fer de forma anticipada, al preu de 8 euros, que és un euro més que l'any passat? O...
Sí, bé, diguem-ne, l'any passat vam posar 7 i 9 al mateix dia i aquest any hem posat a 8 i 10, que és més o menys l'estàndard de les marxes que es fan per la zona.
8 euros de forma anticipada. Els resegats que s'acabin apuntant el mateix dia també ho podran fer a partir de les 7 del dematí, que suposo que tindreu allà paradeta, no? El passeig per acabar de completar les inscripcions. L'any passat quanta gent vau a plegar?
Aviam, nosaltres l'any passat la marxa va pujar en quant a quantitat, perquè havíem arribat a ser uns 125 fa uns anys, i l'any passat crec que pràcticament vam arribar a uns 300 participants.
Sí, 310.
Sí, la idea era aquest any doncs és intentar arribar a 350. També abans pregàveu doncs del temps que tardaven els primers en fer-ho, i és que des de l'any passat tenim un cronometratge oficial en el punt de sortida, un, els que ja són atletes, poden saber exactament el temps que fan. I també a l'arribada, i també ja des de l'any passat, es va donar un diploma commemoratiu amb el temps que feia cara participant.
A la gent li agrada això de fer esport, aprofitar la festa major, que són dies de passar-s'ho molt bé, i tenir un espai reservat per fer esport i gaudir-lo en natura, no?
Sí, sí, i a més pels voltants de Calella. Hi ha algun lloc que no és tan conegut, pels que ja comencen a entrenar i a moure's per la muntanya. Hi ha llocs ja habituals pels que passen, però dintre de tot hi ha una sèrie de camins la mar de maco, sobretot els de la banda de darrere de Can Carreres, que són una mica més desconeguts per la gent i són molt macos i val la pena fer-los. Que per cert, us he de dir que a sobre, dintre dels 8 euros de l'esmorzar, també hi entra una samarreta de regal, eh?
Acabareu donant diners als participants.
No, però es tracta de cuidar-los bé, eh? Els cuidem bé.
Que per cert, és una camiseta commemorativa, exactament com la que jo porto en aquest moment, però de color groc.
És una samarreta d'aquestes de teixit tècnic, no? Que em diríem, sí, sí, exacte, de color taronja fluorescent, amb la inscripció de marxa de la Minerva Calella Marxa.
Però que aquest any serà de color groc.
Aquest any serà de color groc. Inscripcions obertes en un compte del Banc de Sabadell, que nosaltres reproduirem a la nostra pàgina web, perquè tothom que ho vulgui pugui fer-ho, encara que segurament a l'oficina ja ho sabran i només farà falta doncs anar allà mateix a la guixeta i dir-ho. El mateix dia 10 euros, 17a edició aquesta, és un clàssic en el calendari de marxes i li seguirà després. En Martí ens ho avançava, eh? Després d'aquesta marxa de la Minerva, què teniu previst?
Bueno, tenim ja la marxa de la Llopa, però aquesta marxa ja no és tan popular, són dos recorreguts, el curs són uns 33-34 quilòmetres i el gran són 54, que és per al Parc del Montnegre. I també com a novetat, aquest any per primera vegada estem dintre del calendari de caminades de resistència de la FEAC, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Quan serà?
El 28 d'octubre.
El 28 d'octubre, doncs ens apuntem aquest 17 de setembre i 28 d'octubre. Moltíssimes gràcies, Martí Barrera, Lluís Barri, de Calella Marxa,
moltes
per haver-nos-ho volgut venir a explicar a la ràdio. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem amb la previsió meteorològica. Avui que hi ha activada l'avís per pluges intenses aquí a Catalunya, veurem què ha de passar aquí, en concret al Maresme. Ho fem amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. El temps de la jornada d'avui ha de venir marcat per petits canvis en forma de més núvols poc importants en conjunt aquest matí, una mica més desenvolupats aquesta tarda. De fet, cap a aquesta mitja tarda vespre podríem tenir algun xàfec cap al Maresme Nord, sempre de forma poc important, i al llarg de la nit de poc es descarten alguns ruixats a la resta de la comarca, però sempre de forma aïllada, poc important, no plourà tot arreu, tot i que allò no ho faci, ho pot fer amb una certa intensitat, però sempre amb curta durada, per tant amb poca quantitat de precipitació. Pel que fa a les temperatures, de mica en mica aniran baixant, no seran tan altes avui com les d'ahir, i de fet demà encara baixant una miqueta més, tant màximes com mínimes. Els vents bufaran fluixos avui, també de cara a demà, vents que bufaran de mar cap a terra, i avui encara tindrem mar de fons aquest matí, conseqüència de la maror d'ahir a la tarda, del vent de Garbí, i de cara a la tarda ja tindrem marejol, que es mantindrà també de cara a demà a tota la costa maresmenca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit. Carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
És tot, i tornarem demà a la mateixa hora amb més notícies. Ara els deixem amb les notícies en xarxes, o si poden estar connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web. Fins demà, adeu-siau.